nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats, i els actes culturals necessitaran autorització. Sobre les platges, la normativa no preveu tancar-les sempre, però recomana als ajuntaments que reforcin els controls per assegurar-hi el compliment de les mesures de seguretat i evitar aglomeracions. D'altra banda, els contagis a Catalunya segueixen augmentant, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Lleida. Avui el Departament de Salut ha notificat 944 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores. Amb tot això, per tant, se suspenen molts actes culturals. Aquest any no hi haurà Festival del Grec, perquè no obté els permisos de la Generalitat arran de les noves restriccions de la Covid-19. I més notícies, l'origen del brot més gran a Andalusia s'hauria originat en una discoteca. 73 persones han donat positiu de la Covid-19 en les proves que s'han realitzat a Còrdoba després de la celebració d'una festa juvenil en una discoteca del 10 de juliol. Així mateix, amb tot això, França no descarta tancar la frontera amb Espanya per la situació epidemiològica que es viu a Catalunya. El primer ministre francès, Jean Castex, rep aquest dilluns a la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, per fer possibles valoracions. Anem a altres qüestions. El president de la Generalitat, Quim Torra, vol presentar una denúncia contra el rei emèrit Juan Carlos I per corrupció. Ha demanat una valoració jurídica a la seva defensa. I més notícies. El Banc de Sang afronta l'estiu amb les reserves baixes i fa una crida a la població per mantenir les donacions. I finalment, més coses. Mor l'escriptor Juan Mercè als 87 anys. Va morir aquest dissabte a l'Hospital Sant Pau, segons ha informat el programa Via Lliure de RAC1. Mercè va ser reconegut amb el Premi Cervantes el 2008 i amb el Premi Planeta. Ens va deixar obres reconegudes com Si te dicen que caí, Encerrados con un solo juguete o Últimes tardes con Teresa. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, Hits and Tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, Hits and Tweets, música i actualitat. Actualitat i música.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs un dia més que ens atem també en aquest programa la consulta legal d'aquesta casa. Ja ho sabeu que ens podeu trucar i fer arribar els vostres dubtes a través del 93 409 2771 o 93 409 2772. I és que aquests dies és constant i habitual escoltar comentaris de familiars i amics o inclús converses alienes en les que tothom mostra el seu neguit, no ja per la situació sanitària provocada per la Covid-19, sinó per la situació econòmica que està quedant com a conseqüència d'aquesta pandèmia, treballadors en ERTO i alguns sense cobrar, empresaris o botiguers que no poden obrir el seu negoci plenament o que han hagut de tenir de tancar durant massa temps, professionals que veuen el futur amb incertesa, autònoms molt castigats, sempre es creuen que són les dels cops, no? I que totes les desgràcies sempre els afecten a ells. Davant d'aquest panorama, sembla que tenim clar quins són tots els problemes. Els que hem identificat, sabem què els produeix, sabem com ens afecten, coneixem les conseqüències, no sols a nosaltres, sinó també al nostre entorn. Així doncs, si tenim tota aquesta informació, per què no la fem servir per corregir tota aquesta situació? És a dir, per què no actuem al nostre favor en aquest coneixement? Les ajudes o subvencions rebudes no són cap solució, poden ser una ajuda, sí, inclús una bona, però en un moment puntual, però de cap manera ens solucionarà el nostre futur. Lamentant-nos tampoc solucionarem res, llavors només ens queda un camí, segurament molt dur, i posar-nos a treballar per canviar aquesta situació. Avui veurem propostes per prendre decisions, per entendre que darrere de cada situació poden haver oportunitats per intentar aguantar tota la que està caient i, en definitiva, per intentar solucionar des d'un punt de vista actiu i positiu el problema que tots estem tenint. Per comentar-ho tot plegat, ja tenim amb nosaltres i en aquest estudi a l'economista de Digestum Legal, Ricardo Calvo. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui em deies a entrar a l'estudi, avui vinc positiu, i jo reia i deia, ostres, un economista positiu, potser que ja tocava, eh?
Potser que
teniu
sí.
Teniu mala fama.
Per anar contracorrent.
Va, avui sí que volíem començar fent un petit apunt sobre aquestes retencions als treballadors que estan patint ERTOs, eh?
Sí, volíem fer un petit apunt perquè hi ha molt de neguit en el col·lectiu dels que estan en ERTO, dels treballadors que estan en ERTO, perquè sí que és veritat que tindran un problema a l'any que ve, perquè les retencions que li està pagant els salaris a l'Estat probablement no tinguin de retencions o aquestes seran molt baixes, i per altra banda, quan tornin a cobrar de l'empresa, com que la seva base de guanys, la base amb què es calcula les retencions, també baixarà, doncs també baixaran les retencions. Ens trobarem que estaran obligats a fer declaració perquè tindran dos pagadors i superaran aquell mínim que hem comentat en els programes que dediquem a la renda per fer la declaració, estaran obligats, i les retencions seran molt baixes, amb la qual és de preveure que, malgrat tota la situació, els hi surti a pagar. Bé, fem el primer avís. Molt probablement els hi sortirà a pagar. Vol dir això que cadascú té que fer la seva guardioleta en la mesura de lo possible, ja entenem la situació en la que estem, per preveure aquesta situació. I en el pitjor dels casos, que sàpiguen, ja ho recordarem quan arribi el moment, que el pagament que els hi surti no només es pot fer d'una manera fraccionada en dos cops, que és la que habitualment fa servir tothom, que és un pagament el 30 de juny i un altre el 5 de novembre, sinó que es pot fraccionar al llarg, per exemple, d'un any i fer 12 pagaments seguits. Això tinguem-lo en compte. Per últim, desmitificar l'alegria que ens portem tots quan ens surt la renda a tornar. Jo també l'he dit aquí. Vale? Desmitifiquem-lo, perquè això el que vol dir és que li hem estat deixant a l'Estat durant més d'un any els diners de manera gratis. Jo crec que l'ideal seria que ens sortís a pagar quan fem la renda. Això vol dir que aquests diners, al final, els hem tingut nosaltres, perquè la quantitat que ens surt a pagar és la mateixa. Ens surti a tornar o ens surti a pagar. Tinguem-lo en compte.
Deixa'm fer un apunt encara més sobre aquests treballadors que pateixen un ERTO i han de rebre doncs, aquestes ajudes que es van prometre i que els hi pertoca. Dos preguntes en una. La primera, els treballadors que estan patint un ERTO i no estan cobrant el que els hi pertocaria del CP, què poden fer per reclamar? I la segona, no només hi ha gent que no ha cobrat del CP, sinó gent, per exemple, que ha cobrat més del que li toca. I si l'Estat et dona més del que li toca, ja sabem què passa després.
Pues encara que simple mentida, tots dos tenen un problema.
I
tant, i tant. Els primers és evident. No estan cobrant el que els hi toca i això s'està causant un perjudici en els seus mitjans de vida molt important. Coneixem casos que, de veritat, que són lamentables, lamentables, lamentables.
Fa 4 mesos que no cobren, eh?
Sí, 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 sí. No, no, hi ha situacions que són increïbles. Algú tindria que respondre, però d'una manera ràpida, perquè en 4 mesos ja ha donat temps. Va? O sigui, 15 dies s'entén que no se poden solucionar les coses en 15 dies, però va, en 4 mesos pot ser que alguna decisió i alguna mesura se tenia que haver pres. Per altra banda, l'altre dia rebia precisament una situació, en consultaven una situació en la qual un treballador havia cobrat de més. Uh-huh. I me deia i me preguntava que què podia fer, perquè li havien dit que havia un correu electrònic i havia una compte per tornar el que havia cobrat de més. Jo, la meva resposta va ser de prudència. Li vaig dir, jo de moment no tornaria res, perquè pots acabar com els primers, perquè tornis als calés que t'han pagat de més, ho detecti l'administració i amb el desordre que té t'acabi traient els calés que ell creu que t'ha pagat de més, que són els que et toquen, amb la qual cosa te quedaràs sense res. Dic, jo el que faria és, amb bona fe, faria un mail amb aquest correu que t'han donat, posaria en coneixement de l'administració que tens a la seva disposició els diners i que tu reconeixes que has cobrat de més, però que esperes a que siguin ells els que moguin fitxa de cara a cobrar-te. Llavors esperaria que siguessin ells que fessin el càrrec en la compte i recuperessin els diners que han pagat de més. Per salvar la bona fe, faria aquest mail dient-li a l'administració que m'ha pagat de més.
Això pel que fa a tots aquests treballadors que malauradament estan patint un ERTO des de fa mesos. Si haguéssim de resumir, però, la situació econòmica que estem vivint, quin seria aquest resum? Quina vista global ens en fas de tot plegat?
A veure, jo, com t'he dit al principi, avui vinc amb un sentit positiu. O sigui, no ens enganyem, de tota situació dolenta surten situacions bones. Uh-huh. Jo el que vinc aquí a explicar-li a la gent i a fer-li veure a la gent que, malgrat la situació de caos que n'hi ha ara, perquè realment és imprevisible el que pot passar, no sabem si ens tornen a confinar, jo quan semblava que allargaven el confinament en el seu moment, la gent me deia, home, és que els negocis no aguantaran. Jo llavors els deia, el que no aguantaran és un segon confinament als negocis. Dic, més val que fem net ara, aguantem una mica, perquè ara estem ja tots en dinàmica, Dic, perquè el que no aguantarem serà un segon tancament, com el que va haver-hi. Llavors la situació és de veritable caos, en el sentit de no saber què tenim que fer, no sabem. Però bueno, en el caos també n'hi ha qui treu profit. De totes les situacions dolentes n'hi ha qui treu profit. No es tracta de ser ni mala persona, ni aprofitar-se dels dèbils, ni fer coses malifetes, sinó del que es tracta és de veure quin és el costat positiu d'aquesta situació negativa. M'explico. Per exemple, avanços mèdics en èpoques de guerra, tots els coneixem. Les llaunes que tenim a casa tenen el seu origen precisament en les guerres, les napoleòniques en aquest cas. O sigui, vull dir, sempre se pot treure una lectura positiva d'una situació dolenta. I això és el que intentarem veure ara, en aquesta situació econòmica negativa, veure que no tot és lamentar-nos, no tot és demanar ajudes com bojos, que sí, que poden solucionar-nos un dia, 2 dies, 15 dies, però que no aniran més enllà. I el nostre negoci té que continuar, el nostre negoci, la nostra activitat econòmica, la nostra botigueta, el que sigui.
Déu-n'hi-do la situació que estem patint entre tots plegats, tot i aquest positivisme que avui ens porta en Ricardo, no? Jo recordava fa molt de temps un professor d'història que m'explicava: crisi significa canvi. No té per què ser negatiu. Significa canvi. En economia passa el mateix?
L'economia és molt covarda. L'economia, en aquest sentit, és molt covarda. L'economia el que vol és estabilitat, el que vol és que els canvis siguin el menys possibles, perquè necessita previsió, necessita saber el que passarà, i d'aquesta manera podem dir que l'economia no li agrada l'aventura. El que passa és que quan estem ficats en l'aventura, el que tenim que mirar és com apliquem aquesta economia en aquesta situació, que és el que jo crec que estem ara, i és com vull enfocar el tema.
Va, doncs anem a mirar quins són els punts positius d'una crisi com aquesta.
Pues mireu, per exemple, acabem de comentar ara la situació d'atur de treballadors i famílies. Bueno, molt bé, pues això no és una situació agradable i que ningú no vol, naturalment, que és negativa. Però mirem al costat positiu, o jo intento donar-li una orientació positiva, que segur que n'hi haurà molta gent que s'hi ocorriran d'altres que jo no, que a mi potser ni se m'han acudit ni molt menys anomenaran en un programa. Però, per exemple, la possibilitat de formar-se i de millorar la qualificació professional. Allò que sempre fem, que diem, ai, si jo pogués, faria això, m'especialitzaria en aquell tema, faria aquell curs. bueno, doncs potser aquest és el moment adequat per fer-lo. Perquè quan tornem d'aquesta situació, que aquesta situació més tard o més d'hora passarà, ens agafi en millor posicionament. Doncs ara podem tenir el temps, ens estan donant el temps, portem ja 4 mesos de temps, en molts casos, per poder-nos formar i tal. La pregunta és, hem fet alguna cosa? I no només de formar-nos o d'altres moltes coses. Hem fet alguna cosa? Seria, per aquest cas. O, per exemple, en el tema de l'aturament i la caiguda que n'hi ha, de la demanda i del consum, vale? Pues, molt bé, això és clar, dit així, pues, és una mala cosa. Però si jo us dic que això el que representa en termes econòmics, que és una baixada de la demanda i una estabilització de l'oferta, representa una baixada de preus, o té que rebaixar una baixada de preus, pues, vol dir que en determinats casos, a lo millor podem trobar solucions a situacions que fins ara eren complicades. L'altre dia, al despatx, venien uns senyors que deien no, és que volíem obrir un negoci i clar, ara no és el moment. Sí, és veritat, d'entrada no és el moment. Però jo els deia, clar, però amb la crisi que n'hi ha, no us ho heu plantejat? És començar a mirar possibilitats de locals que potser quedaran tancats en llocs que potser eren més adients pel vostre negoci que el que teníeu pensat, que no podíeu arribar per qüestions econòmiques o perquè estava tot ple. Podreu llogar un local amb millors condicions econòmiques, amb un lloguer més baix, a lo millor, amb millors circumstàncies. Us l'heu pensat d'aquesta manera? Ostres, doncs no l'havíem pensat d'aquesta manera. Bueno, doncs comencem a mirar. Segur que no el trobarem a la primera. Vale? Per exemple, la morositat d'empreses i particulars. Això és terrible, la morositat que veurem aquests dies o que passarem aquests pròxims temps. Molt bé, doncs no ens enganyem. Ni entitats financeres i despatxos dedicats a temes de préstecs i de crèdits que s'estan fregant les mans, estan encantats del negoci que se'ls ve a sobre. Vull dir, clar, amb aquestos que no els hi parlin de crisi, aquestos s'aniran molt bé. La caiguda del turisme i de les seves conseqüències. Home, això és terrible, clar. Sempre s'ha dit que és el petroli que tenim aquí en aquest país. És la font d'entrada de diners de fora.
Tant per cent molt alt, no?, del producte interior brut, entenc.
Sí, és la part, diguem-ne, més important que n'hi ha ara. La discussió seria de quin turisme volem o quina qualitat de turisme volem. Aquesta seria la qüestió. Però és indiscutible que el turisme, a hores d'ara, és el que ens està aguantant una mica tots. Molt bé. Però és que fa 4 dies sentíem queixes de temes de turístics, estem parlant de que a Barcelona el turisme s'està menjant als ciutadans, estem dient que el turisme està fent fora de les seves llars a molts ciutadans de les grans capitals o de les zones turístiques, etcètera, etcètera. Bueno, doncs enfoquem-ho des d'aquest punt de vista i dir, bueno, sí que és veritat que tindrem una merma per la caiguda del turisme, però anem a mirar d'aprofitar aquesta caiguda per posar, per exemple, ordre a moltes qüestions turístiques que estan desbocades quan tot està a ple funcionament. Doncs mirem-lo des d'aquest punt de vista.
Està clar, sí que és veritat que enguany, i se m'ha fet estrany no parlar-ne aquests dies, abans de les vacances també a la ràdio, s'ha fet estrany no parlar dels problemes, de la problemàtica de pisos turístics, del turisme, de borratxera, del balcòning, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això sí que és veritat que no ho tindrem. Em sembla que ens portes un cas real per il·lustrar tota la situació que estem vivint una mica,
Sí, intentarem explicar d'un cas que sí que és una gran companyia, però precisament he agafat una gran companyia perquè per tothom sigui conegut aquest cas. Veurem com una mateixa situació va representar l'enfonsament d'una gran companyia, líder absolut en el seu sector, però en canvi d'altres que no competien amb aquest avantatge, sinó que competien entre elles perquè hi havia més competència, doncs aquestes precisament van ser les que van aguantar la situació. Estic parlant del sector de la fotografia. Tots coneixem una gran companyia que dominava de l'ordre vora del 90% el sector del revelat fotogràfic, de les pel·lícules per fer fotografia, dels carrets i tal. Aquesta gran companyia no tenia cap mena de problema, dominava el mercat, se feia el que ella decidia, pràcticament marcava preus, estava en el que es coneix en termes econòmics com la seva zona de confort. Vivia fantàsticament bé. Però ves per on un dia van començar a sortir tot el que era la fotografia digital. Aquesta companyia no va saber veure, perquè estava en una posició tan predominant, estava només mirant-se el melic constantment, que no va saber veure el que estava canviant en el seu sector. No ho va veure. Aquest mateix sector comptava amb d'altres companyies que feien les càmeres fotogràfiques. I aquí sí que n'hi havia una gran competència, n'hi havia moltes. I com que tenien que competir entre elles, elles sí que estaven pendents de com evolucionava el mercat per intentar guanyar una petita avantatge respecte al competidor per anar solucionant el tema. Molt bé. L'aparició de la fotografia digital i la desaparició de la fotografia tradicional, com l'han conegut bàsicament en tota la seva història, va ser que la companyia predominant que tenia el número 1 del sector amb avantatge ja no existeix. En canvi, les companyies que es dediquen a fer càmeres fotogràfiques van veure, aquesta sí, van treballar i van veure que el seu avantatge respecte de la competència que se'ls venia a sobre, que era el mòbil, bàsicament, era precisament l'òptica. I van fer valer aquestes òptiques, però se van aliar amb el seu enemic, que era el digital. I van acabar fent càmeres de fotografia digitals que tots coneixem. Aquestes han sobreviscut i la gran companyia que ho dominava tot ja no està entre nosaltres.
No sé fins a quin punt això ens demostra que l'èxit ens pot portar al fracàs, també.
Sí, naturalment, naturalment. Veiem aquest cas que he explicat i que tots suposo que heu relacionat quina companyia es tractava, no és única.
Pels que no l'hagin relacionat, hi ha un famós teatre on cada any fan els Oscars de cinema, doncs bé, aniríem tirant cap allà.
Llavors, tots coneixem, per exemple, el cas de les màquines d'escriure aquí, els que ja tenim una edat segur, els més joves no saben el que és, però les màquines d'escriure, hi havia una marca també que dominava el mercat absolutament.
Sí, senyor.
Aquesta marca ja no existeix perquè no se va donar compte que venien els ordinadors, que venien els PCs, que venien els editors de texta, i ell continuava fabricant màquines com un boig perquè era el seu negoci, perquè el dominava, i no va veure que el seu negoci estava a punt de caducar. També va desaparèixer. El mateix li va passar, per exemple, ara, companyies més recents. Tots coneixem una companyia finlandesa que dominava el sector dels mòbils perquè es dedicava a fer els mòbils més petits. I va arribar un punt que ja eren tan petits que ja gairebé no els podies fer anar.
Correcte.
Bueno, doncs aquesta companyia va desaparèixer perquè dedicant-se a fer el mòbil cada vegada més petit no va veure que el mòbil anava per una altra utilitat o que li sortirien altres utilitats, com si ho van veure altres companyies. Per exemple, una d'aquestes altres companyies, una famosa perquè tenia uns mòbils amb molts botonets, sí que va veure que el tema del teclat era un futur. El que passa és que no el va saber aplicar bé. No el va saber aplicar bé. I avui dia tots els nostres mòbils tenen un teclat, però és un teclat tàctil,
digital,
tàctil, vale? I ell va sacrificar pantalla per posar-li tecles i no se va donar compte que la solució també estava en la pantalla per posar les tecles. Hi ha moltíssims casos, i per exemple d'altres que s'han pogut corregir. Una de les més grans companyies electròniques japoneses va treure un sistema de vídeo que era... Bueno, va treure dos, de fet. Va treure el Beta i el VHS.
Sí.
I va cometre el gran error que es va reservar els drets del Beta només per amb ella. I va cedir a tercers el VHS. No es va donar compte que el negoci seria compartir i no quedar-se'l per ella sola. El Beta va desaparèixer i l'UVHS va ser el que al final va dominar. Ja ha desaparegut també, perquè han sortit altres formats digitals, però aquesta companyia va tenir que rectificar sobre la marxa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara en Toni se'n recordarà, el tècnic de 8, això va passar també amb el vinidisc, eh? Havia de triomfar, i de seguida va sortir aquell MP3, i li va passar per davant com un tractor, eh? Això ha passat amb moltíssimes empreses. Davant de tot plegat, però, la pregunta clau, crec jo, nosaltres què hi podem fer?
A veure, nosaltres el que tenim que fer, jo entenc, és que el que tenim que fer és pensar molt. Però pensar amb calma, no en calent. Ho fem ara que ens vindran més o menys les vacances, o vindran, diguem-ne, dies de més tranquil·litat. No sé si confinats o no, però de més tranquil·litat.
Esperem que no.
Jo que soc molt aficionat al vi, doncs proposo agafar una copeta de bon vi, no gaire, una copeta, és suficient, relaxar-nos i es pensar, i es començar a pensar en canviar les coses, i que res es fixa i res és inamovible. No tenim per què donar per suposat que una cosa té que ser així sempre. Dubtem-lo tot, i pensem que si això no fos així, com ho solucionaríem? I es comencen a donar-li voltes, i voltes, i voltes. I suposo que en aquest replantejar-nos tot, el que acabarem fent és trobar, si no la solució, una alternativa. Que potser no és la solució, però és una alternativa. I no tenim que tenir por al fracàs. N'hi ha molta gent que ha fracassat abans que nosaltres, moltíssima gent. Marques de dibuixos animats, conjunts de música com els Beatles, la seva primera maqueta va ser rebutjada.
Imaginem-nos.
Imaginem-nos. Vale?
Mira, aquest cap de setmana llegia que J.K. Rowling va enviar el seu manuscrit, sí, el primer llibre de Harry Potter, fins a 28 editorials, i 28 editorials li van dir que no.
Efectivament, sí, 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 és un dels casos, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Einstein va aprendre a parlar, als 7 anys. Una persona amb una ment prodigiosa. Als 7 anys. El Steve Jobs va ser acomiadat de la seva companyia i després el van tornar a agafar. El Steve Jobs, o sigui, l'Edison tenia una frase, sembla ser que una vegada algú li va preguntar i li va dir, quan encara no havia descobert la bombeta, li van preguntar si no estava fart d'haver trobat haver provat mil vegades la bombeta i no trobar de què funcionés. I ell, que tenia aquest espírit positiu i emprenedor i de sempre continuar i sempre continuar perquè creus en el que estàs fent, li va contestar que no, que per res era un fracàs, que ara ja sabia mil maneres de com no es tenia que fer una bombeta. Pues naturalment. Si ara anem fent coses o ara estem en situacions que són dolentes, el que hem de treure és l'explicació de dir, sabem quina és la conseqüència dolenta, bueno, pues anem a evitar-la en la mesura del possible. Aquest seria una mica el tarannà que tindríem que treure de tota aquesta situació, de tota aquesta lliçó. Ningú no ens vindrà ni ens regalarà res. Ningú. No confiem ni les subvencions ni les ajudes. Això ens poden treure d'un mal tràngol en un moment donat, però no ens solucionaran el nostre problema. El tindrem que solucionar nosaltres, amb la nostra feina i amb la nostra capacitat. Escoltant molt, potser et donen consells que poden ser bons, hi ha consells que potser no són bons, però pots aprofitar alguna part. Mirant molt al nostre voltant, com soluciona la gent els seus problemes, mirant a veure com els han solucionat, quines decisions han pres, bueno, valorar-les en la nostra situació, com té que ser. Ara hem vist que s'ha posat de moda, per exemple, portar la compra a casa.
Sí.
Bueno, doncs això ho podíem haver fet fa 5 anys. Ara sembla que, ostres, ara tothom ha comprat a casa. Ara resulta que un sector de el que se coneix com un nínxol de negoci, que és la gent gran, que era absolutament marginal, ara trobem que és una gran qüestió, doncs, ostres, posar-li la compra, per exemple, la compra a casa, atendre'ls, per què? Perquè no poden sortir, perquè els hi recomanen, què tal? I ara ja ens estem barallant per aquesta part de negoci. Bueno, doncs igual que això, segur que n'hi ha moltíssimes més que no estem parant a pensar-nos.
Déu-n'hi-do. Ens queda dos minutets, però abans, Ricardo, sí que volia preguntar-te fins a quin punt hem de posar el nostre propi negoci en dubte per tal de reinventar-nos? O quins són els millors consells per tal de reinventar-nos i no anar cap al pedregar, diguem-ne, no fer massa somiatruites?
A veure, si sempre fem el mateix, sempre cometrem els mateixos errors. O sigui que el que tenim que mirar és de fer coses diferents perquè intentarem així trobar el camí que sigui bo o que sigui més bo per nosaltres. Si sempre fem el mateix, cometrem els mateixos errors. Jo posaria en dubte, com he dit abans, la totalitat del negoci.
Tot
el negoci. No. A veure, una persona que tingui una botigueta de què sé jo, una peixateria, per dir alguna cosa, no me plantejaria d'entrada, a lo millor, canviar i dir, ara posaré una cansaladeria. No, perquè a lo millor no és la solució aquesta, o és una solució que a lo millor és, però té que ser l'última de les solucions. Llavors, jo el que faria és començar, per exemple, el que és més fàcil amb el tema dels costos. Llavors, me faria una llista de totes les despeses que té un negoci i els posaria tots en dubte. Per què volem tres línies de telèfon si no podem atendre només que una cada vegada? I això passa molt sovint a les empreses. Comença a comptar i n'hi ha més telèfons que gent. Quin sentit té això? No té cap mena de sentit. Agafaria totes les despeses, la localització del local, el lloguer que estem pagant, si tenim el local adient pel nostre negoci, tenim un local potser mirant al carrer, però resulta que del carrer diem no, si és que nosaltres al carrer no ens entra ningú al nostre negoci. Llavors, per què vols un local en el carrer que estàs pagant uns diners? O potser estàs pagant un local en un carrer cèntric que potser no tens de menester i que el pots solucionar d'una altra manera. Agafaríem totes les despeses i les posaria totes en dubte. I aniria reafirmant aquelles que són imprescindibles i corregint aquelles que es poguessin. A continuació, ho faria això amb els ingressos. Miraria de donar-li nous enfocs de cara a trobar nous mercats i noves línies de venda. I, per últim, si no trobo cap solució, doncs potser sí que tindré que replantejar-me de muntar la cansaladeria.
Ricardo Calvo, economista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquest programa. T'esperem a partir de setembre, eh?
Moltes gràcies, i aquí estarem.
Que vagi bé.
Si aguantem.
Bones vacances.
Gràcies, igualment.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament